Guapísima.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Estanislao García Moratalla. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José, domicilio del finado calle San José número 9, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Pues molt bon dia. Avui estem a 16, és dimecres i són les 12 i 3 minuts. Miriam García, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estic especialment contenta perquè cada volta la meva ciutat em sorprèn més. Miriam, sí cap, no?
Sí cap. Jo ja t'ho he explicat abans. Cada vegada dic, fem una de coses en aquesta ciutat.
Tenim així el regidor de congressos, Javier López, bon dia.
Molt bon dia, Susana, bueno, Miriam, Txelo i a tots els que ens escolten.
De què anem a gaudir en 18-19 d'octubre, així en l'ermitori de la Mare Déu de Gràcia, en el Termet, el Centre de Congressos i Convencions, el Molí?
18, 19 i 20. Aquest cap de setmana tenim el simpòsium, ja són 21 edicions d'este congrés, podem anomenar-lo, de divulgació, de conèixer sobre la natura, de disfrutar també de la fotografia i bé, com diem abans d'obrir micros, que important és el voler estar també atent a conèixer tot allò que passa en la nostra ciutat i de tindre coses tan importants com aquesta, que al final el que estem parlant és d'ampliar coneixements, de també conèixer la nostra història i la relació que té en aquest simpòsium, que serà significativa per diverses ponències que tenim. I bueno, qui millor que membres de EDC Natura, de l'associació, per a contar-nos una miqueta tot això que podem viure aquest cap de setmana, com bé dies, al Molí, 18, 19 i 20 d'octubre, i que convidem a tots, com sempre, a participar.
Bé, doncs anem a presentar els nostres convidats. Tinc a Vicent Ginés, ell és vocal de l'Estudi de Divulgació Científica de la Natura. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també, com no, a Toni Tirado, vocal també de Cienatura. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jo m'he tingut que documentar de tot el que el que viurem, no? Perquè és un congrés, em vull puntualitzar que era un congrés, el que se faran estos dies, un congrés on hi haurà ponències, no, Toni?
Sí, per supostíssim. És una... nosaltres li diguem sempre simpòsium internacional de natura i fotografia, però realment, sí, és un simpòsium, però la gent tal vegada congrés entenga millor un poquet el que és un congrés, una sèrie de gent que ens juntem per a parlar de temes comuns, com és en este cas la natura, la divulgació de la natura, i moltes coses, no, al respecte, i la fotografia, venen personatges importants, i bueno, ahí estarem el cap de setmana.
Per anar posant-nos, anar seguint el que és el guió, no?, de lo que serà este simpòsium. Al 7 de la vesprà començarà en la presentació d'un llibre, no?
Vicent, si vols tu...
Sí, sí, la presentació d'un llibre, un llibre meravellós, està adreçat als més jovens, que són els dinosaures de la Comunitat Valenciana, en unes caricatures precioses de tots aquests animals que faran que els lectors jovens tinguin més interès per ell. Els autors són tres persones d'aquí de Vila-real, és Julio García, el president de l'associació, i després els paleontòlegs André Santos Cubedo, també d'aquí de Vila-real, i la seva dona Begoña Pozo, que avui dia també és directora del Museu de Ciències Naturals de València. Ells han treballat aquest llibre, han fet aquest llibre, i ja sabem que ha sigut un èxit ja, però n'hi ha que divulgar-lo més perquè arriba a tothom.
Quan parlem dels dinosaures, parlem de que allí podrem veure una exposició dels dinosaures de la província de Castelló, no?
Sí, ahir, aprofitant, perquè l'espai és fabulós, d'alguna manera el vàrem descobrir, perquè el simpòsium ja portem 21 anys i havem estat passant per a l'auditori, per molts llocs, no? Hasta arribar al molí que ens ha aparegut a tots el llogari, el lloc idoni, no?, per fer este, perquè t'assones per les finestres, està el riu, està la natura voltejant-lo tot, i és un lloc ideal. I a més, és que és gran també, la part de dins, per les coses que nosaltres fem. Llavors, este any hi tenim muntat una part especial de dinosauris, on se podran veure, a part d'alguns panels explicatius dels dinosauris i sobretot dels jaciments de la província, on tenim jaciments en la província de Castelló, i n'hi ha reproduccions a tamany real dels ossos dels dinosauris, estaran allí, i bueno, i com curiositat estarà un dinosauri que es va presentar l'any passat, el Frotalitis cintorrensis, rebautejat com Groguetsaurus, que varen ficar els xiquets, que era un dinosauri que se va descobrir i se va presentar en el passat, i que el Vila-real d'alguna manera va padrinar esta presentació, i entonces n'hi haurà allí una imatge a tamany real, que estem parlant de quasi 12 metres, estarà allí present tota Grogueta i la mare de bé.
Per seguir, jo vaig dient-los com va este guió, i van dient-me, llavors hi haurà un món foto, inspiració i connexió emocional. Què és? Al 7 i mitja per guió, què és això? Ens ho expliquen?
Bueno, una de les coses del seminari, de les persones del seminari, és que tots tenim gran afició a la fotografia. Uh-huh. Ja dic, jo sóc l'aficionat del grup, som professionals des de més al meu costat, i això fa que portem molta gent a nivell internacional, no oblidem mai que el és internacional, portem molta gent de caire internacional, com podria ser Fernando Trujillo, que l'hem nomenat antes fora de París, que ells ens expliquen les seues vivències, no només de paraules, sinó també de la fotografia. Aquest any recorrerem l'Amazones, recorrerem Colòmbia per fotografies de gent que està treballant sobre ell, aixina. Però també recorrerem altres llocs del món, com han dit Costa Rica o inclús Malàsia, naturalment també Espanya. Vull dir que... i jo crec que la fotografia és una forma distinta de veure les coses. No, tu no veus només una imatge allà lluny que ve en els ulls, sinó que t'has de fijar en molts detalls per treure aquesta fotografia, i te fan a dependre inclús integrar-te en aquest medi ambient. Quan aquests companys nostres, com Albert Massó, ens ha presentat altres vegades fotografies de lleons davant d'ells, naturalment fent el trípode. No és veure un lleó allà lluny, ni veure'l en un parc natural, és que al costat, en l'ambient d'ells. La fotografia a mi m'encanta. I també vindran a explicar-nos els plantejaments fotogràfics, com fotografiar, com preparar para hacer buenas fotos de en ámbito general y sobre todo en el ámbito paisajístico.
En este caso, eso será un taller que ya prepara para el último día,
sí,
¿no?
Sí,
no,
el último bueno, día, el dissabte, sí. Taller, sí, taller conferencia. Una masterclass, más bien.
Un taller sí. Conferencia, sí.
El fi de tot això, i a més és, ho poseu, és fomentar l'empatia cap a la vida silvestre i motivar actuar en pro no, de la conservació de la natura. Sobre les 8, Edward Wilson, el Darwin del segle XX, qui és?
Això bueno, és una presentació, i com tu dius, el lema de Decenatura, Fundació Macha, és solo se protege aquello que se conoce. Entonces es una part que nosaltres ho tenim en l'ADN de l'agrupació, que és d'alguna manera fer arribar com podem, sempre com podem, a escolars i tal, fer arribar totes aquestes coses de defensa natural. Sense natura és que estaríem perduts. No? I de fet jo penso que la gent en el tema del canvi climàtic i tal es comença a darse compte de que algo raro està passant. Algo raro està passant. I només és això, simplement perquè no estem defensant lo que tindrien que defensar. Bueno, per lo que m'has preguntat, Edward Wilson, això és una, com una presentació. Edward Wilson és un home que ja, bueno, ja va faltar i tal, i este home era, se diu que és el pare de la biodiversitat. És un home que se va dedicar tota la seva vida a lo mateix, a dir-li a la gent tota la meravella del nostre planeta. Per això li diuen el Darwin del segle XX, perquè és un tio que se va dedicar sobretot en el tema de formigues, sí. Bueno, moltíssimes coses. Entonces, bueno, simplement Albert Massó donarà un passeig per la personalitat d'este home, i crec que també parlarà d'un llibre, segon llegirà així, que s'ha publicat de la seva biografia.
Uh-huh. Això serà el divendres entre les 7 i les 8 de la vesprà, i si se n'anem el dissabte de 9 d'octubre, a mi m'agradaria que mos fareu un recorregut per lo que viurem aquest dissabte.
Bueno, el dissabte és el dia que és, o sea, sí, el divendres és per la vespre, el diumenge és pel matí i el dissabte és tot el dia. Tenim tot el dia de ponències i de coses, i per ahí passen fotògrafos, per exemple, ahí n'hi ha lo de Pura Vida, César Luis Barrio, pues és un fotògraf de Costa Rica, pues que mos mostrarà fotografia, és un especialista en serps, i se dedica a fotografiar sobretot aquestes coses, i mos mostrarà el seu treball. Hugo Díez Santolalla parlarà de la població dels mesocarnívoros en la Orinoquia colombiana, i així també se parlarà d'una metodologia que ells estaven gastant allí.
Vaya.
Sobre el tema del censo del llop. Estan gastant-lo també, aquesta metodologia, igual que se gasta així. Tenim a vegades moltíssimes relacions, perquè la gent del món de la natura al final se coneixen i parlen, i un va a un lloc d'estos i a lo millor el dia en el dinar pues de repente us comença a parlar en un altre, ui, i hacéis esto, i tu me podries dir,
claro.
Que si venen catedrals de la Universitat d'Alacant, especialistes en grans animals, o sigui... I bueno, després continuem en Simios Africanos de Aefona, que és una altra associació de també el tema de fotografia, uno que parlarà d'estudis cronològics de jaguares, otro que parlarà de fauna ibèrica, de ja el tema del llop, del censo del lobo, a través del voluntariat. I després ja hi arribarem ja a l'intermís, me pareix, sí, descanso sí. Bien merecido després d'estar en tot això.
I a més per assimilar tot allò que hem estat escoltant, perquè ojo, jo quan he llegit allò de l'último reducto de los grandes simios africanos, es posa el vello de punta.
Però és que no queden, és que si, bueno, això podríem fer un gran debat sobre tot el que està passant, és que cada vegada ja són, tu ja només pots veure animals en reserves. Habitualment en grans reserves en Àfrica. En Espanya, si no és en cautiveri, ja no pots veure animals. No. És impossible, impossible, perquè primer la península està tallada com si fora los quesitos del joc este del... Està tallada per les carreteres, les autopistes, les autovies. No n'hi ha passos naturals perquè ningú s'havia preocupat de fer passos naturals dels animals que se puguen menjar. Entonces, cada vegada queden menys i menys.
Esta situació, regidor, se treballa per a... intentar revertir tot això, intentar frenar-lo?
Bé, al final tampoc és poguerem parlar d'una competència a nivell local, vull dir, al final
Però tu
les, les possibilitats, no? Clar, les possibilitats que tindria l'Ajuntament pues, serien molt reduïdes i que dins del nostre àmbit pues, hauríem de tractar de protegir-lo, però la realitat és que no.
És que si ja no tenim res que protegir. Clar. Bueno, si tenim la sort, bueno, també, ojo, també dic jo
puntualitzem.
Que... Puntualitzem. Sí, efectivament. Que tenim el riu, i en el riu estan apareguent, bueno, últimament, el nostre president Julio, que és un friqui de tot això, i és dels que se passen tres o quatre dies ficats dins d'un hide. Un hide és un refugi d'estos per fotografiar animals, agarrant nutria, agarrant moltes coses que estan en el nostre riu. O sigui, aquí, i la nutria sempre és un símptoma de que algo està funcionant
sí.
bé. ¿Vale? O sea,
de que comencem.
Tenim coses ja perdudes perquè és lo que el ser humà és lo que tenim. On estem, arrasem i lo primer és l'economia, lo primer és tal, però després n'hi ha, pues bueno, a través de lleis i tal, que es comencen a protegir-se els espais naturals. Bueno. Així tenim el nostre Termet. Bueno, fa un munt d'anys ardilles, jo no recordo haver vist. Ara n'hi ha moltes ardilletes, n'hi ha moltes cosetes per ahí que d'alguna manera, escolta, pues...
Estem clar, contribuint.
Però el que tenim és tenir mosquits. Sí, tenim
claro, mosquits. Dins de les possibilitats, pues sempre s'ha de tractar de treballar en aquesta línia.
Bueno, comentem de que les construccions a nivell nacional, per dir, perquè no parles d'altres llocs, sempre s'han tallat el pas natural als animals, ahir, en Vila-real, tal vegada sobre anecdòtic, però van posar, quan estava treballant allí en el Termet, van posar, l'alcalde, el primer pas natural d'animals.
I que bonico.
Per els esquirols passant la carretera de la part del Pinar de Dalt a baix, i tots els dies de les hores no hi ha algun xafat. Ja sabeu que algú té afició.
Però dona compte que ja en aquell moment es va posar, eh?
Sí, però què es va posar? Senzillament una corda grossa, que anava d'un arbre d'una part de carretera a l'altra part de carretera. Quan els esquirols ho van descobrir com a camí, tot és un que vagi i que marqui el pas, això era meravellós, poder posar-te baix antes de vindre els alumnes a treballar per al camp i veure els esquirols com passaven per allí, com se cruzaven dos esquirols. Era realment
clar,
bonico.
És que a voltes,
van fer una aportació local.
A voltes és això. Pensem que són, hem d'anar a màxims, però realment accions concretes i puntuals i senzilles també poden contribuir i millorar això.
Sí, n'hi ha que pensar que els animals es mereixen, llevant de les espècies migratòries, llevant de les espècies migratòries que sí que tenen que desplaçar-se per temes, habitualment els animals només es poden, els que tenim per ací només es desplacen quan tenen que menjar. Si tu estàs en una zona que no hi ha menjar, se desplacen. Si tu talles
el pas.
Els passos no poden anar a unes altres zones. Per què tenim el problema així del jabalí? Per què tenim aquest problema? Pues estan baixant a les ciutats perquè saben que no passa res, allí tenen coses que menjar i no tenen que anar a... Entonces, és molt problemàtic. No n'hi ha depredadors naturals, no ha... l'equilibri ecològic s'està desfent.
Però tenim que treballar per a revertir-lo, és a dir...
És que treballar, sí, diu, sí, treballar, però és que no és un tema de que s'imposen les coses, és un tema de consciència. Per això parlem sempre de conscienciació ecològica,
bueno, pues
perquè
per
és un tema
estos...
de consciència personal.
Se fan estos, o sigui, congressos.
La gent, els mosquits, és que els mosquits, és que és horrible. Pues han recordat de xiquets com estava el cel de ratpenat. Com estava el cel de ratpenat? Que se menjaven 300 mosquits o 400 en,
sí,
una,
sí,
en una volta.
Clar, clar.
Ara és que no n'hi han.
I pisavins.
Sagrantanes, moltes coses que se menjaven els mosquits i n'hi havia un equilibri. Ara què passa? Sí que s'està intentant recuperar, tornar a ficar caixetes per fer concovetes pels murciàlegos que vagin allí i tal. Però costarà, i per és un tema de consciència. La gent no té per què trencar un niu de golondrina perquè li molesta, li fa cagueres. Pues xica, neteixes la caguera i ja està.
El bonico que és, res. No? Sentir el...
Però, clar, sempre tenim ese puntet els humans de prepotència de que
sí, de
tot és nostre.
Que som lo primer i lo principal.
Estem entrant en debats, ara. Sí.
No, perquè,
ojo,
Toni,
que no
jo crec
estem fora del programa.
Que tot mos porta un poc, perquè a les 4, quan reprenem el dissabte, està, en este cas és Roberto Arta Sánchez i Àngel presenten la ciència ciutadana.
Sí.
Ells mos parlen de la població
en
del lloc.
Sí, parlaran del tema del lloc, sí.
I la conservació, que així van ser,
sí,
pioners.
Home, sí,
no,
en la nostra...
En la valenciana
en
no, però
no, en, nostre Félix,
en Espanya...
El nostre Félix Rodríguez de la Fuente i tant. I tant.
Només va tindre que començar a parlar, és a dir, tu la consciència, si no la parles, si no se ferà este simpòsium, no estaríem parlant d'això, és a dir, ja fem un gran pas.
Sí, ja, però és molt puntual.
Però ja ens va bé, Toni.
Sí, bueno, si si tota pedra fa pare.
Per exemple, quan es queixem tants dels mosquits, no acabem el que era el seu depredador natural. Ens has de donar una reflexió i ens la tenim que aplicar.
Efectivament, és que és important parlar d'aquestes coses per aquest sentit, perquè tal volta som per desconeixement, al final, ja no per mala voluntat, com certes accions que sí que fem els humans perquè mos pensem, com diem abans, que som lo principal, però si ningú mos porta aquesta reflexió, ningú que entén o coneix mos pot fer aquesta reflexió, no anem a donar-nos compte del problema que tenim i si podem posar mitjos per a solventar-lo.
I sobretot el que deia Toni, és que els mitjos estaven posats, era un ecosistema.
És que si realment el simpòsium el que mostrarà és les realitats que n'hi ha ara. O sigui, si parlem del llop, demostraran les realitats del llop, i tal vegada se puga parlar d'alguna cosa, d'alguna comunitat autònoma que està ficant més diners per a protegir i fer. Però
clar, al final obri un canal també per a poder... Clar.
Se parla també de la conservació del riu Amazones, que també se parlarà, sí. En este cas
Fernando Trujillo és un personatge molt important. Vols dir-li tu algo? No,
és que només puc parlar bé d'ell. No, capacitat de treball, sí. Treball de camp. Passamos a fer una presentació del descobriment d'unes mesetes que no poden arribar més que en helicòptero allà a la selva colombiana,
sí.
Així, algo que se posa en tots aquests llocs, ara en l'Amazones, i mostra, té una capacitat de transmissió tremenda i coneixements, per mi, fora de sèrie. També és escritor, ha escrit algun llibre.
Fernando és un personatge, és una espècie d'Indiana Jones, no? Sí. De la natura. De fet, ell té tots els galardons, és colombià i és el president de Fundació Macha, que és la nostra contraparte en Colòmbia, no? I ell té tots els galardons, que està el presidencial que li van fer l'any passat o l'anterior, el president li va donar la medalla de
Meriscuts.
Meriscudíssims. O sigui, Macha, per exemple, t'imagina't, ell quan era molt jove, ell anava, vas començar per, i Villarreal va fer una vega, Villarreal va entrar en una campanya que era la protecció del delfín rosado del riu Amazones. Així va haver una campanya important d'aportació i de col·laboració per 2000... A veure... 2004-2005 vas començar la col·laboració en Fundació Omacha. Nosaltres, el que va ser la nostra EDC Natura, se va fusionar d'alguna manera, perquè no sabeu, però quan una ONG con la nostra o con qualsevol ONG té que tindre col·laboració o té que fer treballs fora d'Espanya, té que tindre una contrapart, una altra ONG que siga la receptora dels fons i tal. Entonces, en este cas va ser Fundació Omacha. I ell era un personatge que estava en lo del riu. De fet, Omacha significa, era com li dien a ell, Omacha, hombre delfín, li dien a ell. I Fernando és un personatge que bueno, tota la seva vida s'ha dedicat a la protecció del manatí, de tal, i nosaltres tenim projectes molt interessants. De fet, això mos porta a la presentació del llibre, de un llibre que presente, Diarios de Viaje. Jo he tingut la fortuna d'estar 4 vegades en la selva colombiana, en els projectes que teníem allí, en fons de l'Ajuntament, de la Diputació, quan hi havia pasta per aquestes coses, pues, fem allí. I tots, jo sempre porto uns diaris de viatge des de 1999, crec que porto viatges. Entonces, quan viatge jo vaig anotant, fas dibuixos i en aquarel·les i pegue coses, de manera que siga un recordatori, perquè sé que me tinc que fer major i la memòria cada vegada setmana. Entonces, publiquem els 4 viatges a Colòmbia, i en estos diaris el sentit que tenen és mostrar, el llibre se regalarà ese dia allí, és mostrar les labors de cooperació que gràcies a entitats com l'Ajuntament, la Diputació, s'han realitzat allà en Colòmbia. I un d'ells, el segon viatge, va ser la recuperació d'un jaguar, que allà teniu una fotografia d'un jaguar que li diuen Sara, que així varen fer unes exposicions en la Caixa Rural de Sara. Va ser un treball, se va involucrar moltíssima gent, i de fet també mos regalarà la presència Virginia Maestro, que és una cantant que va guanyar Operación Triunfo, sí. La BOAT va guanyar, i va vindre amb nosaltres com madrina allí a Colòmbia, i bueno, va ser espectacular els concerts que va donar, en les ràdios que va estar, va donar-li molta repercussió al fet de la lliberació de Sara, que és una altra història perquè no va acabar molt bé la pobra Sara. No. Però se presenta el llibre en estos dibuixos, en aquestes coses, i aquest dia estarà Fernando en la taula, Vicent Turiós, que és el catedràtic de en Alacant, i Virgínia estaran acompanyant-me en la presentació del llibre.
Serà a les 7 de la vespre del dissabte.
Del dissabte.
I nosaltres explicaràs i sos viatges, Toni?
Sí, clar.
Estaràs acompanyats gràficament?
Sí, clar. O sigui, en pel·lícules i tal.
Podrem veure el que tu saps explicant?
Sí, sí, sí. A més, és sorpresa perquè ningú ho ha vist i no vaig a fer ningú spoiler.
I podrem replegar el llibre?
Sí, clar, gratuït.
Són quatre viatges el que podrem veure ahir, il·lustrat.
Il·lustrat.
I explicat.
En el llibre, explicats.
Bueno, ja ho
I reescrit.
Sabes. Toni, portes prou llibres per a repartir?
Jo crec que sí.
Depèn des que edita l'Ajuntament.
Sí. No.
Bueno, però tenim el regidor farà tot el possible per editar el màxim possible.
N'hi haurà per a tots.
Jo crec que n'hi haurà per a tots.
Sí.
També a les 6 de la vespre...
De fet, són per això, els llibres, són per això. Estudi clar. I divulgació. Per a tots els llibres els fem. Se paguen les subvencions gràcies a l'Ajuntament de Vila-real. Podem fer estos treballs, aquestes publicacions, pues són de baix per a la gent, per això és, no tenim que cobrar res.
Sí, en este cas, lo que ho escoltarem de la teua mà, que és el que has viscut i sos viatges, i després estarà plasmat en el llibre. A les 6 de la vespre, Julio García Robles farà un repàs de la història.
No podíem...
I la naturalesa, no?
No podíem en una data tan important com la del 750 aniversari de la Fundació no clavar en aquesta programació algo que parle de nosaltres, de la nostra identitat, de la nostra història. Julio també durant aquest any ha editat un llibre relatiu a la història de Vila-real, i en aquest cas pues, se centra un poc en la línia de lo que va el simpòsium. Per així que te conte, però Vicent crec que també té algun projecte de cara a l'any que ve que...
Bueno, jo el projecte, jo no he fet els viatges a Colòmbia, no he pogut fer-los, però he estat 24 anys recorrent els Rumillars en plan educatiu, ensenyant-lo a professors i xiquets.
Qué bonico.
En el centre de, des de Vila-real, fins que me vaig jubilar. Llavors he après moltes coses del riu i l'any que ve vull plasmar-les aquestes coses que he après del riu, com la vivència del Termet, perquè és el 150 aniversari de Vila-real, però que està coincidint amb el centenari del Termet.
El centenari
del Termet. El Termet no, té més anys, però l'any 1922 va haver la crescuda més forta del riu.
1922. Jo l'any passat,
era una menuda comunicació que vaig fer l'any passat, vaig simular d'acord a on van arribar l'aigua del riu, d'acord als datos que teníem, i vaig posar una foto final simulant-lo, i hauria arribat l'aigua en aquest moment a l'altura d'on donarem les conferències. La quantitat d'aigua que estava passant en aquest moment. El riu se va destruir tota la vegetació, també no n'hi havia massa, la veritat. Va baix uns quants arbres, allí baix i avant, i no n'hi havia molt més. Dalt era un erial complet. Però a partir d'ací, els distints alcaldes d'aquesta època, ja d'antes de la guerra, van començar a fer replantacions de pins. Primer, es començant des de baix i pujant cap amunt, cap a la part alta del pinar avui que tenim de l'Altermet. Han col·laborat tots. Després, no sé, en aquest període, després de la guerra, què va passar exactament, sé només que l'any 53, el vol americà, que va fotografiar tot Espanya, me demostra que l'Altermet no estava en els mils de pins que diuen que anaven a plantar. No dic que no ho feren, però els pins volen aigua, i això era una cosa molt seca i no ve res. A partir d'ahir se van començar també a través de l'Ajuntament a tornar a repoblar. Jo crec que vas començar una primera part important en, com hi diuen, l'alcalde Enric Ayet, després la va continuar i la va ampliar Manolo Vilanova, també la va continuar en l'altre que va Juanjo Robert, però va estar menys temps. I ara, des de luego, des que està José Benlloc, ell s'ha volcat tremendament en el Termet. Per què està tan repoblat? Per això. Jo vaig tindre la sort de col·laborar la meva part 24 anys fent replantacions d'arbres i plantes que ens regalen els centres oficials del Toro, anaven allí, ens donaven quantitat de plantes i allí les plantem, que moltes se morien, altres molt les furtaven. Jo he vist gent després per les vespres amb una furgoneteta furtant molt les plantes que havíem, furtat d'allí. I però ha superat l'anar plantant-les i com tenim un dia alternat, però ha hagut un fet que la gent no se dona compte,
sí,
que per mi ha sigut el més important de tots, que va ser la construcció del pantà de Sitjar. Al construir el pantà de Sitjar s'eviten les riuades.
Sí.
Entonces, la riua que venia arrastrava tota la vegetació que estava així, i aquestes fotos que jo dia de l'any 53, o no, fotos d'aquesta època, quan feien el pont, només hi ha unes quatre canyes ahí. El nou riu és la que vegetació ha crescut i només cal baixar un dia, demanar la clau per poder baixar baix, perquè ara han posat una porta allí, no estic molt conforme amb la porta ja, però n'hi ha una porta, i veure llocs que és com un menut bosque de ribera tremendo, que és on se troben tots els nous animals que han vingut, a part de xafades de pejades dels porcs, que n'hi ha al Port Senglar, que n'hi ha ara. I jo crec que Vila-real té un lloc que és únic, no només per Vila-real, sí, sinó en tota la província.
El que m'agrada molt, perquè bueno, jo per la meva forma de ser soc molt crítica en tots els polítics, sí, i normalment quan fan coses bones també tenim que alabar-los, entonces donar-li les gràcies Enric Ayet, a Manolo Vilanova, a Juanjo Robert, a José Benlloc, perquè tinguem avui el terme que tenim. Va ser una iniciativa dels polítics, de tots els colors polítics,
de tots els colors,
que van fer que avui siga un pulmó verd que tenim ahir.
Jo crec que sí.
I lo de la porta, Ginés, a mi m'interessa molt.
A veure.
Porta sí, porta no?
Bueno, és que pensem que la gent, en principi, tot el que va a un lloc és a fer gamberrisme. Uh-huh. I això tampoc és cert. Això tampoc és cert, perdó. I sé que era un camí ancestral, diuen que era dels ibers, que baixava al riu de la part del Masora, però baixava aproximadament per davant del per davant d'on està el restaurant.
Sí.
Per ahir baixar, sí. Jo vaig baixar carros, sí, quan tenia 7 o 8 anys, jo vaig baixar carros. Creuaven, el riu no arribaven a creuar, anaven per aquell costat i a l'altura aproximadament d'on està l'assut, i aquest camí tornava a pujar dalt.
Ja.
I ja se'n comunicaven els camins. Era el pas natural de baixar al riu. Ai, no n'hi ha bé pont, no n'hi ha bé pont.
Claro, claro. Ai,
i era el pas natural de baixar el riu. Què va passar? Que jo un dia, anant en un grup de xiquets, xiquetes, no recordo quin col·legi, que baixem ahir baix al riu a explicar tot, després d'unes vacances, no sé, una Setmana Santa, o és igual, i me trobo una porta al carrer. Torne cap atràs i busco un altre lloc del riu, però havia perdut la meva aula més important del riu,
clar,
perquè era el tros més interessant de tot el riu, i el vaig perdre.
Vaig
reclamar la clau.
Clar, en este cas és, a un ho posaríem en la balança de que se quedara la porta o no se quedara la porta, per a que se conserve tot això. És a dir,
no
creem més consciència per a que se puga tindre la porta oberta?
Han hagut casos puntuals de gamberrisme. Mm. Jo en sé alguns de que han anat allí a l'assut i han entrat per baix de la comporta de l'Auia, hasta la maquinària, la barmeritzat, cosa que avui no podria fer-se perquè tot és electrònic i no funciona des d'allí. Lo de més, no he vist jo destrosses de plantes, ni arrencar res, ni trencar res. Són arbres que n'hi ha, és vegetació que n'hi ha, i la gent molt baixant, molt a passejar gossos. Bueno, és un altre punt, però bueno, era un espai. I s'aporta, és un camí ancestral que no se podia tallar. Jo no dic qui em va donar la clau, perquè vaig anar, no va ser l'Ajuntament en aquest cas, vaig anar a passar, vaig parlar perquè heu portat una... No som vosaltres, si han segut des del Masora, si han segut així, si han segut així, és igual, i jo aniré a la Guàrdia Civil, que això és un camí ancestral, públic, terreny públic, i s'ha portat una porta. I això, bueno, és que així te guardem una clau per tu perquè pugues entrar així.
Però si això no ho parlem, Ginés, passa desapercebit, a lo millor tu després no estaries per a contar-lo, i ara la gent, li refresquem la memòria, tenim un regidor ben jove, sí, i ja sabem que ahir n'hi ha una porta en clau que tu, sí, sí, argumentes, bueno, que això és el pas natural.
Jo almenys si està la clau, jo no vaig a dir que tiro la porta, si vol, però sí, aquell que vulgui anar en certes condicions, com per exemple jo, a portar posteriorment grups de gent que han jubilat, alguns que han tornat en ells, o a fer activitats, poder tenir un lloc on hi hagi una clau que jo pugui accedir en tota llibertat, posant-la un nom com vulguin allí, i jo m'emporto la clau i demà la tornaré per jo poder baixar. Controlarien qui baixa i a la vegada no se tallaria l'accés, que segons la llei espanyola està prohibit tallar l'accés al riu.
Ens hem quedat amb arribada a l'estalesa de l'espai, el 750 aniversari. Vols contar alguna cosa més, Ginés?
No, ja més o menys ha sigut un
molt interessant, okay, molt interessant.
Podríem destacar, ja que hem parlat un poc d'aquesta reforestació i de plantar arbres, que l'Ajuntament de Vila-real també va col·laborar en Fernando Trujillo i una altra ONG, en altres entitats a nivell internacional en reforestar, i crec que van ser 250.000 arbres
allí los marichales, això va ser una zona ahí també que estava per la part de la Orinoquia, crec que va ser per la Orinoquia, me pareix, i ahí se varen plantar molts arbres autòctons de la zona, per lo mateix estaven desapareguent per diferents circumstàncies i se van repoblar, no?
Claro.
S'han fet molts projectes d'aquest tipus. Nosaltres també és cert, o sigui, no només el fet de tindre el projecte de la repoblació forestal, del Howard Sara, dels delfins. Nosaltres també ens hem trobat a vegades la tessitura quan arribem allí que n'hi ha molts problemes socials. Entonces també hem intervingut molt. L'Ajuntament de Vila-real ha pagat, ja és un poquet més llarg, ha pagat màquines autònomes per a ratllar iuca per allí. S'ha fet un ancianato, com una residència d'ancianos, perquè ens entenguem, en Puerto Nariño, un ancianato en diners de la Diputació i de l'Ajuntament de Vila-real, que allí estan els abuelets, allí estan, els que no tenen casa, allí estan. Problemes de nutrició infantil. S'han fet en Letícia obradors, en un principi va ser padones, mares solteres que treballaven en el peix. S'han fet moltes coses, moltes obres socials, havent repartit moltes coses per allí, per a madres comunitàries que cuidaven xiquets, material escolar. Botanical Duc mos va fer una recolecta de material escolar que varen portar allí. Així també se va recollir un contenedor fa molts anys per portar joguets a l'Amazones. O sigui, no només era el tema d'anar allí i dir-li als d'allí, no? Los animales no los toquéis. No, se trata de que n'hi ha uns problemes evidents. O sigui, que els pescadors mataven al delfín perquè trencava les reds,
sí.
Mossegava. I tant, nosaltres pagaven reds, pagaven motors, pagaven inte, i que entengueren, com per sort ha segut, que un animal viu val més que un animal mort. Puerto Nariño, que és el lloc, diguem, de l'Amazonia, on varen treballar, i allà està l'estació biològica de Fundació Omacha i tal. Jo la primera que vaig anar allà, pues era un poblat indígena que va ser en el seu temps un port de tràfic il·legal d'espècies tropicals, en fi. I l'última vegada que vaig estar era la puerta d'entrada a l'Amazones. Ja n'hi havia tres hotelets bonicos d'estos de fusta, n'hi havia algun restaurant, n'hi havia alguna coseta, i ja es començava a arribar el turisme, que mos pot agradar més o menys el tema del turisme. El turisme prostituís les coses, no? Perquè és el que n'hi ha, i a més avui per avui que tot està massificadíssim. I, però també n'hi ha que entendre que la gent té que viure. Però si tu, des d'un principi, expliques i entenen que sí, que tu pots portar gent, però dins d'un ambient ecològic i un ambient de conservació, és que no passa res.
Claro, això pensava jo en el turisme. És a dir, conscienciem i gaudim de i mostrem el que tenim. Claro. Jo estic d'acord en el que acabes de dir.
Però i és que era nou per ells també, el tema. Per entendre que ha d'aprendre moltes coses, no? Perquè les ONGs no estem per donar pasta contínuament. Estem per començar projectes i que s'autogestionen els projectes. No?
Hem de dir que els vilarrealencs i les vilarrealenques han contribuït a tot el que està, en aquest cas, explicant-nos Toni. No?
Sí, hi ha una cosa més. Que els xiquets que juguen a futbol d'allí porten la camiseta del Vila-real.
Sí, del Vila-real, sí? Portar camisetes del Vila-real, sí, sí.
Una anècdota de regalo, però formen part també de tot.
Crec que veuré el que arribem a tindre en puestos on ni pensàvem, no? Que podríem imaginar, no? Que de moment vas i te trobes coses que han eixit de la teua ciutat.
Sí, pues al final és prendre des de la institució, en aquest cas des de l'Ajuntament, un poc consciència de la gent, de les associacions que tens en la ciutat, de per lo que treballen, creure en el projecte que ells defensen i recolzar-ho i anar de la mà. I la veritat que és un goig poder escoltar totes aquestes vivències, sí. Perquè és una feina molt laboriosa, poc reconeguda, la veritat, i que estem enormement orgullosos.
Poc reconeguda perquè està poc contada, perquè quan se conta és quan realment te dones compte del valor.
Mira,
que té.
No és fàcil, a veure, no és fàcil, anem a veure. Per desgràcia, esta societat s'està convertint en una societat egoista, una societat poc solidària. Tu només penses en tu, no penses en el teu veí. I això està passant, ho estem veient-lo dia a dia, en tot el que està passant en la política i en tot. A ningú li interessa. A ningú li interessa, és com si jo te dic ui, mira, ha habido, ostras, acaba de haver un accident, un avión que se ha estrellado, 300 muertos, ostras, no me digas, sí, no, pero ha sido en Japón, ah, vale.
Entens? Sí, que però no, jo crec, Toni, que és més en la gent de la nostra edat, el regidor que és més
no
jove,
sé, no sé
tenen
dir-te,
com més
no
consciència. Jo crec que la gent que ve darrere de nosaltres hem allò del capitalisme i el... Jo crec que estos tenen més consciència. Jo
estic
molt esperançada.
A veure, també estic generalitzant. N'hi ha de tot.
La gent que ve darrere ben...
N'hi ha gent molt compromesa i n'hi ha cada vegada més compromesa.
Sí. I perquè també se posen els mitjos i se tracta d'educar. Sí. I després n'hi ha gent d'eixa edat més avançada que ja ha vist el problema
clar.
I no vol que se reproduïsca.
Tracta
de fer ixe tall en la cadena.
No, però clar, les noves generacions és que no han conegut, per exemple, noves generacions, te parle a lo millor de, no te diré 20 anys o menys, no han conegut una Espanya humida. És que sempre estem en sequies.
Sí,
i no l'han conegut.
Lo que sí que mos passa moltes vegades és que mos unim per problemàtiques que ens afecten a tots
sí,
generacionalment.
Però a més n'hi ha un problema. En la joventut, per tots hem sigut jovens i tots hem passat per una espècie de talibanisme d'idees. O sigui, jo sóc protector de la natura...
Radical.
Així no n'hi ha... Clar, entonces la qüestió és entendre les coses. Entendre que té que haver una cadena alimentícia, que uns animals maten a altres animals. N'hi ha una sèrie de coses que són de natura, igual que nosaltres, pues bueno, tu ara el pollastre pues te l'encontres en el supermercat, però l'han tingut que matar antes. El veganisme, que no volen aquestes coses perquè estan conscienciats, però a veure, no tenim que anar pegant hòsties a tot el món en les idees, n'hi ha que ser comprensiu en les coses, i el que n'hi ha que entendre, el que sí que és real i que ens afectarà a tots, a mi me dona igual que un menjecar o no menjecar, però el que ens afectarà a tots és aquest canvi climàtic que tenim, és el gran problema.
I sin embargo, jo crec que la gent jove, Toni, de veres, jo ara escolte parlar per la meva filla, no? La meva filla té 16 anys, de veritat que estan més conscienciats que mai. Ells, si fem algo que no està bé, inclús quan jo per costum, mamà, no, això no, o a mi no m'envoltes l'entrepà en paper d'albal, per exemple, no? Per dir una marca, en paper d'alumini. Mm-hmm. És a dir, ojo, que tot el que tu t'has treballat, tot el que has treballat, Ginés, a ells ja els ha conscienciat. Ells ja no venen de la mateixa manera. Ells no els farà, no caldrà tindre una porta, perquè ells respectaran, saben el que se juguen.
Sí, n'hi ha moltes problemàtiques. El que passa és que jo no sé fins a quin punt la gent, sincerament, vol escoltar penes. No sé si ho dic bé o ho dic mal.
Nosaltres no volem escoltar
penes. No sé si
penes,
volen,
però ells
que
no volen
és
passar-les.
Penes, però hi ha unes realitats mediambientals molt, molt complexes. I n'hi ha una que, per sort, crec jo, per sort, està frenant-se un poquet el problema del plàstic. Vosaltres penseu una cosa en el tema, només un dato, en el tema del plàstic. El plàstic, sabeu que no desapareix.
No.
Se va deteriorant, se fan microplàsticos
sí.
i nanoplàsticos,
sí.
que jo estic segur que estem parlant, i en la sang tenim nanoplàsticos.
Absolutament, jo estic convençuda.
¿Vale? Què passa? Estem parlant de que un plàstic pot desaparèixer en 300 anys, per dir-te algo, 300 i més anys. Penseu que si el plàstic se va a començar a fabricar me referís al principi de segle, el plàstic industrialment, i té que en 300 anys poder desaparèixer, estem vivint en tot el plàstic que s'ha fabricat a lo llarg de la història. Tot el plàstic continua en la Terra, d'una manera o d'una altra.
Clar, però no hi ha diferència.
I són coses que...
Jo els danones els comprava de cristal i tornàvem el cristal.
Clar.
I jo, en la meva vida, lo curta que és la meva vida, ja ha passat per el plàstic i per entendre que el plàstic no és bo. És dir, tenim molta capacitat també de...
Però has començat a reciclar un poquet, també.
Clar, però jo ja...
Perquè el plàstic té vida després de la
claro,
muerte, no?
Clar.
D'alguna manera. I estem més començant, bueno, poquet a poquet, a veure si m'entens. Però
si
penso
no...
que ja n'hi ha més consciència.
Sí, però si no haurem sigut capaços d'aquestes coses, el simpòsium que anem a gaudir no estaria posat en marxa. Toni, jo crec molt en la gent que ve darrere de nosaltres. Esta gent no serà tan tonta, no els diran que els danones era millor tirar el plàstic.
Sí, al final necessitem gent crítica, sobretot gent crítica. Que se plantege i valore possibilitats i alternatives.
Sí, però el problema per la joventut podria ser, mira, a partir de demà no funcionaran els mòbils. Veuries com en tot se revolucionarien tots.
L'economia mana.
Perquè estem en una societat de consumisme.
Bueno, en fi, no
anem a canviar el
món, però bueno, per lo menos...
Sinó que no, estem posant un granet.
Nosaltres podem canviar el nostre metre quadrat que ens rodeja, és el que podem canviar.
I fem prou, eh?
És que és el primer pas.
Exactament. Però és que és el que diuen, la consciència ecològica. Si tu recicles, vale, tu recicles, pues coño, ja estàs fent algo tu, però estàs solucionant el teu, el món no el canviaràs, però estàs solucionant un poquet el problema.
El teu món, no?
El problema que tenim, clar, d'alguna manera, encara que siga simplement perquè després te xites i estes tranquil, hoste, jo he reciclat, no? Jo he fet,
si vas a macroprojectes, possiblement no, et cremaràs i te vindràs
avall. Ni en economia ni en res.
A mi hi ha una persona que me recorda moltes vegades, quan me veu, que una vegada va vindre d'alumne al Termet, no sé si de xiquet, no sé si d'escola o ja d'institut, més igual a Xina, i que justet a l'exposició del Molí, que acabava de muntar uns cartells meus, que allí estan encara, que ara no els ensenyen, allí estan posats, i va explicar tota la molineria de Villarreal. I ho m'has canviat la vida. En això. I aquesta persona diu en José Belloc.
Ah, fíjate.
Que està interessat en els molins, en adquirir molins, i vol fer així una ruta de molins a Villarreal. I a mi quan m'ho dic, bueno, per lo menos algú... la meva explicació va servir per alguna cosa, que sigui anecdòtica, però és així, en aquestes coses el millor fa el que la gent a oest a l'altra cosa va fent-nos creure.
Això és el que ens canvia la vida, Ginés. I ja, ràpidament, perquè sé que esteu mirant ja tots, que tots teniu reunions, jo és que a mi em pareixia un demà tan interessant que havia guardat prou de puesto. El diumenge acabarà a la 1:45, però tindrem la masterclass... I calquina alguna altra cosa que voleu destacar?
Bueno, la qüestió està en que, bueno, ese dia n'hi ha un parell de conferències, d'invitats, d'Alicia Solana i de Lucas Alonso, que parlaran, pues, uno parlarà també del tema del job i tal, i entre uno i otro n'hi haurà unes masterclass de Benito Ruiz, és un fotògrafo molt conegut en el nostre país, ha publicat molts llibres, és especialista en composició, en fotografia de paisatge, és embajador de la Federació Espanyola de Fotografia, en fi, és un personatge, i bueno, ja si el tindrem pels fotògrafos que els agrade ampliar coneixements, pues tindrem així a Benito, que és una persona que sempre ha col·laborat amb nosaltres i és un tipus molt amable i molt grandot.
Sí. Regidor.
A mi m'agradaria destacar, perquè és una frase que ha divisat en la roda de premsa que hem tingut anteriorment, i que el Llop és molt protagonista. I m'agradaria que ell desenvolupara un poc pel fet de que, si abans parlàvem de si pots canviar o pots intentar fer xicotetes accions en el teu voltant, pues bueno, estem parlant del Llop a nivell nacional, però al final és també un rango que podríem abarcar. No estem parlant de macroprojectes, com jo deia abans, però és molt protagonista, i perquè la necessitat és real de conèixer la situació i protegir.
Inclús, si no s'atacaré tant a Llop i si li donaré un poc més de llibertat, alguns problemes no els tindríem d'excessos de sobrepoblació, com els de les cabres fa poca, perquè hi ha una cabra, no sé si la menjaran, però les cries sí, inclús al porc senglar, al jabalí,
sí.
A un jabalí no l'atacaran, però a les cries sí, i ells mateixos autocontrolarien, i el Llop tot el tenim explicat com un animal que va, mos veu per ahí i ben seguida menjamos. Això mos diu el cuento de la Caperucita,
no.
Això mos diu que era roïn, sí. Quan el Llop, si veu a una persona igual que el porc senglar, fuig. Salvo que te poses davant d'ell, porte cries i dius, este va per mi, si te poses davant d'ell vindrà per tu, però si tu apartes,
clar,
ells no te solen atacar.
Respectem la natura, no?
Avui venia la premsa, me pareix, avui o ahir. Un periòdic ha llegit avui, no sé si la Mediterrània d'ahir o la Mediterrània d'avui. Una presó de 2 anys per un senyor que caçant jabalís va matar a una ossa. Això va ser ahir, avui, assegut. I bueno, i aquest senyor, en l'escopeta, per què dispara? Perquè hi ha diferència en un animal i el que està ell esperant. Això és la vida, a vegades, que tenen permisos
no,
o...
No ens quedem en això, ens hem de quedar
en la part positiva.
En la part que positiva. En ese xicotet d'aportació.
Però l'oso no murió, eh? El oso se salvó.
No. Ha sigut un plaer, eh? No. Vicent Ginés, no. Gràcies per haver estat ací.
Gràcies, has tingut ganes d'estar una altra vegada amb vosaltres.
I Toni Tirado, moltes gràcies.
A vosaltres per difundir tot això.
I regidor Javier López, moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. També jo per a tancar, pues, agrair a la resta de membres de l'associació que avui pues, donen veu Toni i Vicent, però que és molta gent la que treballa per este. També donar la benvinguda a tots aquests ponents que vindran a la ciutat de Vila-real, que Vila-real és pues, això, ciutat de congressos, però sobretot una ciutat acollidora. I ja que em parla del centenari del Termet, pues, també recordaria a la gent que hem de valorar-lo, perquè moltes vegades els que som d'ací no veiem la joia que tenim, i quan te'n vas fora, que abans també ho comentaven, i tornes, valores molt més les coses, però ja no només valorar, sinó cuidar-lo i respectar-lo, perquè és un entorn que s'utilitza moltíssim, sobretot quan fa bon horatge, cada vegada més, i hem de tractar de, en la mesura que realitzem allí celebracions, pues, també cuidar-lo, no deixar restes, intentar pues, en aquesta fauna que tenim pues, no afectar a la seva vida i al seu dia a dia. I me quedo un poquet en això, recordar-li a la gent també pues, 18 de 9 i 20 Centre de Congressos El Molí, allí al Termet, a la nostra ermita, que poden gaudir d'este simpòsium meravellós que han organitzat EDC Natura i l'Ajuntament de Vila-real. I no res, molt bon dia a tots aquells que ens escolten.
Moltes gràcies.
Yo no tengo nada, no tengo nada que ver con todo ese bullicio estrepitoso, que yo no quiero nada, no quiero de nada.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando!
¡Wow!
¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Vila-real, Avenida Fueros de Valencia 15, Vila-real.
My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ella és la jefa, gerent la jefa de la clínica del doctor Rojo.
La jefa del mundo mundial.
Gemma Ramón.
Muy buenos días.
Colaboradora del programa. Varies coses, i totes giren en el mateix, tema.
Vale.
Una és la venda que n'hi ha de proves ara en la farmàcia, que pots fer les en casa i que s'han posat molt de moda, com per exemple si tens al·lèrgia al gluten, si tens... Val?
Sí.
Hasta quin punt són fiables?
Vale.
Perquè hi ha voltes que no donen els mateixos, les mateixes xifres que te les fa el metge. Això és una de les dudes que s'ha plantejat.
Vale. Vamos a ver, sin meternos así
en jardines.
Jardines muy en teoría, convencionalmente, cuando uno pide una analítica, es un médico el que le pide la analítica a un paciente para determinar, o sea, como una prueba diagnóstica más o principal para descartar algún tipo de patología. El problema está en que, claro, una prueba diagnóstica hay que luego interpretarla no solo a la luz de esos resultados, sino con otros muchos resultados más, con una clínica del paciente. Entonces, es un poco arriesgada esta moda de que me pido por internet la prueba o voy a la farmacia y me la hago y me dan el resultado. Bien, en el tema de que hablamos siempre de intolerancias y todo esto, hay distintas formas de cuantificarlas. O sea, las ideales son lo que llamamos las pruebas ELISA, que son las más fiables. Entonces, habría que saber esas pruebas, qué determinación bioquímica es la que están pidiendo, qué es lo que te piden para saber si eres intolerante a ciertos alimentos o no. Luego, siempre meto cuña, ya lo sabéis, el tema de las intolerancias. Una persona que es intolerante a 500 alimentos, es que ahí pasa algo. O sea, no es normal. No es normal. Y más cuando de repente se ha hecho intolerante de adulto. Excepto, siempre lo contamos, excepto con el tema de la lactosa. Que la lactosa, ya lo sabéis, somos mamíferos. En teoría, los mamíferos se desactiva, acordaos, gen igual a instrucciones para fabricar generalmente proteínas. Los mamíferos están diseñados para, en el momento en que dejan de ser lactantes, pues ya no ser capaces de digerir la lactosa, que es un tipo de azúcar que se le digiere con una enzima que se llama lactasa. Sí que es verdad que hay distintas, a lo largo de los siglos y, bueno, de los milenios, ha habido mutaciones. Entonces, hay gente que es intolerante a la lactosa desde pequeño porque tiene el gen, lo que se llama el salvaje, el gen primigenio, que lo llamamos salvaje porque en inglés es wild type, que es del tipo salvaje, ¿vale? Si tienes el gen original, efectivamente, a partir de los 3 años, una cosa así, pues ya te haces intolerante porque genéticamente no has mutado. Si tienes una cierta mutación, puedes llevarlo más o menos bien y toda la vida seguir sin ser intolerante. O de repente hay una tercera mutación en la que de repente de adulto, a los 50, a los 60, se te desactiva la producción de lactasa, de la enzima que la digiere, y te sientan mal. Por eso siempre decimos que la leche sin lactosa no es que no tenga lactosa, es que lo que lleva es lactasa, esa enzima que rompe ya el azúcar y lo divide en los dos azúcares pequeños. Dicho esto, que lo repetimos mil veces, que habrá gente que dirá que pesada esta tía con siempre cuenta lo mismo, ¿vale? Intolerancia a la lactosa la vamos a dejar aparte, pero el resto de intolerancias, una persona que tiene intolerancia a 50.000 alimentos, lo que tiene es un problema de disbiosis intestinal grande. O sea, lo que tiene es ahí un batiburrillo de bacterias que no están funcionando y no están trabajando bien. Pero bueno, ya os digo, nosotros test de intolerancias hace más de 10 años que no hemos hecho ninguno. O sea, lo que hacemos directamente, muchas veces nos vienen ya con el test, con 50.000 cosas, y lo que hacemos es un estudio de disbiosis, saber cuál es la causa de que esa persona tenga tantos problemas. Nosotros trabajamos con laboratorios muy fiables, que llevan muchos años trabajando, y que, bueno, que son laboratorios clínicos de peso, que trabajan mucho genética. No nos casamos con nadie, de hecho, para unos test utilizamos un laboratorio, para otros siempre intentamos buscar lo que nos dé más confianza y unos resultados más amplios con el mejor precio, claro. Pero ¿qué queréis que os diga? Eso va muy bien. Es como ahora ya sabes que eres intolerante. ¿Y
pues
qué haces? ¿Qué haces? ¿Te quitas todo de comer? O sea, de repente solo comes dos alimentos. habrá que solucionar el tema. Entonces, ese es el problema. O sea, porque tú no puedes ir a un laboratorio de análisis clínico y decirle al señor, oiga usted, sáqueme sangre y hágame la glucosa, el no sé qué. No, o sea, no te lo van a hacer. O sea, si no tienes una prescripción, o no te lo deben hacer, si no llevas una prescripción médica. Pues esto es lo mismo. Tú no puedes ir ahí y decirle, mire, o sea, que vengo a hacerme una radiografía del cúbito, porque me quiero hacer una radiografía porque es que tengo una molestia. Ya no, señor, vaya usted al médico, que valore, que vea si, si es algo muscular. O sea, hay una serie de procedimientos que eso, que son pruebas diagnósticas, pero bueno,
fíjate,
se ha puesto de moda.
Hay una información que ha salido hoy, porque hoy es el Día Mundial de la Alimentación, hoy miércoles es el Día Mundial de la Alimentación, ¿vale? Pues con motivo de esto, los nutricionistas de la Comunidad Valenciana han publicado que se están encontrando con un sistema, con un ecosistema diferente de hace 3 años. Esto quiere decir que está aumentando la presencia del SIBO, de la celiaquía, de las intolerancias y las alergias a la vez.
Vale.
Que comemos peor que nunca. Es decir, esto es lo que ellos han declarado.
Vale. Y ha sido en 3 años. Bueno, yo creo que
hay un ecosistema diferente.
Sinceramente, mi humilde opinión, que yo no, ahí sí que no hablo por estudios, no me puedo remitir a ninguna publicación. Yo lo que creo es que ahora los endocrinos, los médicos de digestivo están diagnosticando SIBOs que antes no se diagnosticaban. O sea, eso antes los que nos dedicábamos a estudios de disbiosis intestinal, de hecho yo ya os he dicho que para mí un SIBO como entidad clínica no existe, porque un SIBO es del inglés small intestine, o sea, intestino delgado, bacterial overgrowth, o sea, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Muy bien, nos han sobrecrecido. Sabemos, al hacer la prueba y al expulsar el aire y vamos midiendo gases con periodicidad, sabemos que hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, porque ahí hay unos gases procedentes de la fermentación que no tendrían que suceder en el intestino delgado, sino en el intestino grueso, que es la zona de fermentación. El intestino delgado es nuestro, es nuestra zona de absorber nutrientes. Muy bien, pero es que no siempre esos, es lo que contamos, no siempre ese sobrecrecimiento bacteriano es de bacterias patógenas. No siempre es porque hemos perdido completamente la acidez y eso ha permitido que asciendan bacterias desde el colon hacia el intestino delgado. A veces son incluso lactobacillus. O sea, son bacterias en teoría beneficiosas las que nos han sobrecrecido en ese SIBO, o sea, en esa disbiosis. Entonces hay que planteárselo de otra forma. O sea, hay que saber exactamente qué es lo que tenemos en el intestino delgado que nos ha sobrecrecido, qué cepas tenemos que haya que controlar.
En este caso lo que ellos dicen es que es una patología muy vinculada a algunas cirugías intestinales.
Bueno, eso sí. O sea, las cirugías bariátricas, claro. O sea, todo lo que sea reducción, claro, de estómago, banda gástrica, balón gástrico. Bueno, el balón y la banda depende del tiempo que lo mantengan, pero desde luego la cirugía bariátrica, o sea, la que se hace ya a obesos mórbidos, en las que se disminuye el tamaño del estómago, lo que se quita es también un tramo de intestino delgado. Entonces, esas personas sí que tienen que un problema serio, porque no tienen un tramo en el que la diversidad bacteriana es bacterias más acidolácticas, más que soportan más la acidez, y además tiene un déficit brutal de vitaminas. O sea, estas personas sí que tienen de por vida que suplementarse, incluso muchos con vitaminas pinchadas en inyección, no solo es suficiente con el suplemento. Una manita.
Sí, quería preguntarte que, aparte de esto que estás explicando, que si no están bien porque antes habían cosas que no se buscaban, que no,
claro,
se estudiaban.
Claro, es lo
y
que
había gente que padecía del estómago toda la vida,
sí,
y no se sabía por qué.
Claro, exactamente. Es que antes de, y aparte, hemos normalizado el tener problemas digestivos. O sea, hay gente, sí, que igual que hay gente, no, yo soy estreñida de toda la vida. Pues
no es normal.
No es normal, no es normal. O sea, aunque desde pequeño haya sufrido estreñimiento, no es normal ni es sano. Entonces vas a tener más riesgo de tener patologías, neoplasias, cánceres de colon, es muy perjudicial. Entonces, lo que decías tú, hay gente que dice, no, yo es que siempre, pues no es normal. Lo que pasa es que ahora, como las redes sociales han influido muchísimo en que se haya mucha difusión de ciertos temas, y el tema que eso, que en estos 4 o 5 últimos años está muy candente, es el tema del SIBO. Pero ya os digo yo que el SIBO para mí es una disbiosis, un tipo de disbiosis.
Sí,
lo varía en eso, en un desequilibrio de bacterias muy concreto.
Lo que dicen los nutricionistas es que normalmente la mala alimentación, comer muchos ultraprocesados,
claro,
y menos materias primas,
sí, sí,
desemboca,
sí,
en hemorroides. Hay cirugías, porque claro, es que la hemorroide también es una cirugía intestinal.
Bueno, la hemorroides, a no ser que estén ya muy interna, el plexo hemorroidal es un conjunto de venas, arterias, o sea, de sistema circulatorio, que están en el último tramo del intestino, ya en el recto. Entonces, normalmente, pues las cirugías de hemorroides suelen ser más bien externas. Sí que es verdad que hay hemorroides más internas, pero hablamos del último tramo, que realmente el último tramo ya a nivel de microbiota ya no es tan significativo.
Y lo que comentaban es que a día de hoy existen al menos 5 tipos de SIBO, que lo que ha generado un ecosistema muy diferente al de hace 3 años.
A ver, 5 tipos de SIBO, pues que me los expliquen exactamente, porque hasta ahora las pruebas de SIBO solo detectan metano e hidrógeno. Luego, en Estados Unidos ya han implementado el sulfuro de hidrógeno, que es otra de los gases que se pueden producir. Ahora, que ellos distingan 5 tipos, pues
bueno, que al haberse,
sí, será,
al haber cambiado el ecosistema del intestino, por lo que
es
comemos,
que vamos a ver, el ecosistema del intestino, siempre lo decimos, cuando hacemos un estudio de disbiosis es como cuando hacemos una analítica de sangre, o sea, ese es un aquí y ahora, que sí que nos,
exacto,
pero sí que es cierto que cuando un paciente, ese aquí y ahora, viene acompañado de un historial, cuando haces una historia clínica, y cuando tú asocias a esas molestias o ese estreñimiento, ¿desde cuándo lo tienes? Lo asocias a, no, mira, fue cuando me cambié de casa y me puse a beber otro tipo, ¿sabes? O sea, tú vas investigando y eso lo vas viendo, si es una cosa que está más cronificada, pero realmente nos está dando una foto fija, que sí que es cierto que si esa foto fija es un desastre, o sea, si a ti cuando te hacen una analítica de sangre tienes la glucosa disparada, el no sé qué fatal, no tienes defensa, vamos a tomar medidas y a solucionarlo, y vamos a repetir esa analítica al cabo de 6 meses o un año para ver si hemos resuelto ese problema. Pues con las disbiosis intestinales pasa lo mismo, y recordad que la dieta, antiinflamatorios, anticonceptivos, los prazoles, inhibidores de la bombada de protones, todo eso, el estrés. ¿Quién no tiene estrés hoy en día? Pues bueno, pues todo eso va minando la microbiota, sí, además de manera distinta, según el tipo de antibióticos, sobre todo, ¿no?
Dime. Hablábamos primero del SIBO y luego de la alimentación, porque aquí en la provincia de Castellón el 90% de los niños siguen una alimentación que está muy lejos de los parámetros recomendados de la dieta mediterránea, según el mismo Colegio de Nutricionistas. Y el 21% de los niños tienen obesidad infantil.
Sí.
Esto deriva en enfermedades digestivas y también en problemas de piel.
En problemas de piel, ya lo sabéis, que la microbiota intestinal sí que se manifiesta. Muchas veces tenemos mucha conexión. Pensad que en lo que es el sistema digestivo, o sea, en el intestino, hay más neuronas que en la columna vertebral. O sea, no, más que en el cerebro, no, pero sí, es la cantidad de neuronas intestinales es mayor. Entonces, hay una conexión directa, y recordad que siempre decimos que cuando se forma el bebé, ¿vale? Primero, pues el espermatozoide consigue alcanzar el óvulo, pierde la cola, y entonces empieza a dividirse las células, y entonces, en el momento en que se forma, esa imagen que tenemos todos en mente, que es como un renacuajito así redondito, ¿vale? Pues ahí tenemos 3 tipos de tejidos distintos que van a generar distintos órganos. Entonces, lo que es el tejido de dentro, el del endotelio, ese, el del endodermo, va a formar la piel y el sistema nervioso. por eso me pongo, me da vergüenza algo, me pongo roja, me da un no sé qué, me, ¿sabes? También me da un patatús, me, pues todo eso es porque la piel está directamente unida al sistema nervioso, comparten origen embrional. Entonces, al compartir ese origen embrionario y tener el intestino más neuronas que la columna vertebral, pues bueno, que la médula espinal, he dicho la columna vertebral, pero me refería a la médula, pues entonces sí, influye muchísimo. De hecho, tenemos muchos pacientes, siempre lo he dicho, que las dermatitis atópicas con un buen estudio de disbiosis se pueden solucionar. De hecho, uh-huh, hemos tenido muchos casos muy bonitos, además, porque normalmente suelen ser niños que han pasado durante años por situaciones traumáticas. O sea, teníamos una nena de 12 años que las primeras navidades, cuando ya estaba en tratamiento, después de una niña con 12 años, con las piernas que le sangraban, porque por la noche se rascaba inconscientemente, esta niña, lo primero que se pidió para Reyes fueron unas sábanas blancas, porque siempre había tenido sábanas estampadas para disimular, para que no se viera tanto la sangre. Entonces, y una minifalda, ¿sabes? Una niña de 12 años que siempre iba con pantaloncitos. Bueno, un caso muy, muy satisfactorio. Pero bueno, eso, que sí, tienen razón en ese sentido, pero no exclusivamente. O sea, siempre lo decimos que las alteraciones de la microbiota, la disbiosis, tiene muchas implicaciones en muchos otros órganos, que al principio nos parecía un poco raro, pero bueno, tiene muchísima vinculación con prácticamente todos los órganos. Pensad que el sistema inmunitario de mucosas, todo lo que son mucosas, pensad que mucosas tenemos casi todos los órganos, pues se gesta en ese sistema intestinal de defensa.
Celiaquías, intolerancias y alergias.
Vale, celiaquía. La celiaquía es otra cuestión. El diagnosticar una celiaquía no es algo tan fútil o tan sencillo como, ¿vale? Se puede ser intolerante al gluten, uh-huh, y no ser celíaco. Entonces, para confirmar que efectivamente hay una celiaquía, hay que tomar una biopsia intestinal. Hay unas pruebas genéticas en las que sí que nos salen unas modificaciones determinadas. Ahí hay distintas escuelas, unos que dicen que con tener la mutación genética pues ya se da por descontado que uno es celíaco. Otros solo se basan en las pruebas, en lo que son las biopsias, en ver que hay una atrofia de vellosidades, pero realmente una parasitosis grave, o sea, al tener ciertos parásitos intestinales durante mucho tiempo, también nos da atrofia de vellosidades. Entonces, ahí es un poquito más complicado, pero bueno, realmente lo que comentamos siempre, el gluten, el problema que tiene, que la gliadina es una molécula que es muy, muy irritante. Entonces, en cualquiera que esté con un problema, que no tenga bien conformado el moco intestinal, que tenga un poco de permeabilidad, pues ese gluten, esas moléculas de gliadina, pues pueden causar incluso una tiroiditis, o sea, una inflamación de tiroides, un hipotiroidismo, o sea, que está todo muy vinculadito, sí.
¿Alguna
pregunta? No van desencaminados. Lo que pasa es que estamos viendo que mucha gente se está cogiendo al carro de, y a veces lees noticias que te dan un ataque de risa y dices, ah, a buenas horas, ¿no? Acaban de descubrir América.
No, luego te digo yo, además, de todo esto, claro, por las personas que tienen problemas en el tránsito intestinal, bueno, también está la teoría, y es a lo que luego también hay gente que ya no sabe qué hacer o no hace las cosas bien, y al final es cuando vas a un maestro de sanación y te dice, es que tú todos los problemas que tienes te los pones en tu segundo cerebro, y como no digieres las cosas, pues, y las retienes, se convierte en un estreñimiento crónico.
Maestro de sanación.
Sí.
A ver, ese título, ¿dónde lo dan? Vamos a ver. No, que yo quiero saber qué es un maestro de sanación, que ha estudiado.
Y te dice eso que
no, bueno, no, pero te estoy haciendo una pregunta, periodista, no te
ni,
salgas
ni idea,
por ahí.
Ni idea, yo es porque me lo han dicho.
Te han dicho que alguien ha ido a un maestro de sanación.
Y le han dicho que el problema que tiene
que se come
es
los problemas. Bueno, sí. Vamos a ver. Sí que es cierto que si eres una persona con muchos problemas, tu sistema nervioso está alterado, estás muy estresado, luego eso va a influir directamente en la microbiota y en todo, es verdad. No hace falta ser un maestro de sanación. O sea, vamos a ver, cuando a uno le dan un disgusto, hay a quien le dan las cagaleras de la muerte.
O el que se estriñe, o sea, y...
Vamos a ver, que eso lo sabían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, o sea, eso. Uh-huh. Y hay quien bueno, y hay quien dice, este es un estreñido. O sea, de hecho, fijaos el refranero, este es un estreñido. O sea,
claro,
¿tú qué dices a alguien de estreñido? Alguien que está amargado, que no... Porque no es capaz de eliminar ni siquiera lo tóxico, sacarlo fuera.
Claro, pero no olvidemos...
Somos todos maestras de sanación aquí.
Lo que no olvidemos es que el intestino es un gran creador de serotonina.
Sí, señora. Que toda la serotonina, o sea, de hecho, el intestino fabrica la serotonina, claro, para todo el organismo, claro, menos la cerebral, porque la serotonina tiene un... O sea, nuestro cerebro tiene una protección que es la barrera hematoencefálica, ¿vale? Que es ese líquido que está, para eso, entre las distintas capas, la dura madre, la pía madre, la meninge, ¿vale? Que están ahí protegiendo y dentro de lo que cabe... aislándolo de posibles ataques, que también por eso cualquier cáncer cerebral es tan difícil de curar, porque esas mismas defensas actúan también y filtran el tema de medicamentos y todo esto. Entonces, la serotonina no es capaz de atravesar esa barrera hematoencefálica, es una molécula demasiado grande, pero para eso tenemos sus precursores, entonces sí. Así que, pero la serotonina no solo la utiliza el cerebro, o sea, no solo nos va a dar eso, serotonina, melatonina, no. La utilizan muchos órganos para cumplir sus funciones en general. Eso, pensad siempre que hablamos de triptófano, serotonina, pues estamos hablando de calma. O sea, son sustancias, son neurotransmisores, lo que nos hacen es bajarnos el tono. Y cuando hablamos de dopamina, tirosina, pues eso todo es lo que nos va a arrancar. O sea, van a ser neurotransmisores que lo que van es a activar para que nos aclaremos, ¿vale? Tenemos lo que hablamos siempre, el organismo está en homeostasis o tiende la homeostasis, tendemos al equilibrio. Unos menos equilibrados que otros, pero bueno. La tendencia es eso, que todo esté equilibrado. Que equilibrado no quiere decir que esté en el medio, que sea 50-50, ¿vale? A veces el equilibrio es 70-30, pero sí que siempre tiende a mantener esa situación ideal. Y pues nos pasa en todos los órganos.
Yo primero tenía la pregunta de una manera, y era los niveles de minerales y oligoelementos. Pero
¿tú te quedaste con la analítica, claro, que comentamos el, claro, otro día? Te has quedado, claro, mosqueada. Pero no te preocupes, que te la vamos a hacer.
Pero yo pienso, nosotros en el organismo tenemos minerales y oligoelementos, sí, o esto es algo...
No.
Que ¿nosotros nacemos con minerales y oligoelementos, o es... lo que nos aporta, nos lo aporta lo que
comemos?
Claro. ¿Lo que ingerimos?
Sí, vamos a ver, nos lo aporta fundamentalmente la dieta, es fundamental, pero sí que es cierto, a ver tú, ¿de qué está formado un hueso? ¿Calcio? O sea, no está formado de calcio, pero para que lo entendamos, ¿no? ¿Qué tiene el hueso? Calcio. El calcio es un mineral,
sí,
no es...
Ah, pero tú naces con tu...
Tú naces con huesitos.
Exactamente. Claro. Entonces luego tú te vas nutriendo de la leche materna o...
Claro, bueno, la leche materna es el, vale, simbiótico mejor que,
claro,
hay. Tienes probióticos, prebióticos, minerales... O sea, tienes todo lo que necesitas para crecer. Sí.
Vale.
De hecho, los vegetales, siempre lo comentamos, porque hoy en día hay muchos déficits de ciertos oligoelementos, selenio, molibdeno, cromo... Pues por la sobreexplotación de la agricultura, que antes lo que comíamos, los alimentos, estaban mucho más enriquecidos en esas sustancias, y hoy en día por los cultivos extendidos no tienen esa misma variedad y a veces hay que suplementar. Sí. Lo que pasa es que siempre lo decimos, habría que saber, por eso no damos recetas mágicas, por eso no decimos todo el mundo tiene que tomar selenio, no, vamos a ver y sabremos lo que hay que darte a ti, Susana.
Claro, tranquila. Por eso yo pienso, nosotros cuando nos formamos en el útero de la madre, uh-huh, nos formamos para nacer con 9 meses
de
formación, de gestación, y luego la mamá nos aporta todo aquello que necesitamos.
Uh-huh.
Y luego tenemos que seguir nutriéndonos para crecer, para que nos, claro, aporte todo aquello que necesitamos.
Claro, es
¿qué
fundamental.
¿Qué niveles tengo yo en este momento? ¿Tengo los adecuados?
Claro, pues eso, para si hacemos una analítica de sangre... Los mineralogramas en sangre son un poquito...
¿Regulinchi?
Sí, porque pensad que en sangre nos pasan muchas cosas, como nos pasa con el colesterol, como nos pasa con un montón de sustancias. Lo que estamos midiendo a veces es los transportadores. O sea, sí, ¿quién transporta? Sí, porque porque las los minerales, todo eso, no suelen circular libremente en sangre, suelen ir unidos a un transportador. Entonces, muchas veces es engañoso, porque si en ese momento del día, del mes o lo que sea, tenemos mucho en circulación, pues nos va a salir en la analítica que estamos estupendos. Por eso, para afinar, cuando hacemos estudios, sobre todo eso de lipidómica, de grasas, y los estudios de minerales y de oligoelementos, los hacemos en la membrana del glóbulo rojo maduro. Porque ese glóbulo rojo tiene una vida media de entre 3 y 6 meses, ay, y ahí es donde sí que vamos a ver a largo plazo, o sea, sí que nos va a dar una significancia mucho mayor que el aquí y ahora mismo.
Claro, como el diabético que va al médico y dice, no, estoy a 90, y dice, espera.
Espera, que te hacemos la hemoglobina glicada.
Vamos a ver cómo has estado estos últimos 6 meses.
Claro, que la hemoglobina glicosilada, siempre lo decimos, que nos sirve no solo como una forma de descubrir si ese paciente para la analítica ha estado una semana portándose súper bien, sino nos sirve también mucho como un marcador de inflamación silente. Y Gemma está la pobre con ahí como el burrito de Rex saltando.
Yo quería preguntarte, porque sí que es verdad que todos estos oligoelementos y aminoácidos, todos los ingerimos, los conseguimos a través de la alimentación, pero ¿es posible que algunas personas tengan dificultad para asimilar alguno de ellos?
Sí, absolutamente.
¿Porque les falta algún transmisor?
No, sobre todo suele ser problemas de mutaciones genéticas. Por eso muchas veces hacemos paneles de estudios genéticos para todo lo que es el tema de metabolismo. Para eso, si eres un buen metilador o mal, va a depender muchísimo de muchas reacciones del organismo. Entonces sí puede ser un metabolizador lento un metilador lento o para los grupos sulfuros puedes tener un déficit. O sea, es muy importante, porque eso, muchas veces cuando encontramos valores muy disparatados en varias analíticas a lo largo del tiempo, entonces dices, bueno, pues aquí sí aportando,
hay algo más.
Claro, si aportando suplementación esto no, o si tienes eso, hacemos un estudio ahora, imaginaros que le hacemos a Susana el estudio en eritrocito maduro de minerales y de oligoelementos, y vemos que sus eritrocitos están bien, pero sí que tiene una sintomatología, o tiene una clínica hacemos otras pruebas y vemos que eso no está funcionando bien, que no nos está funcionando bien el hígado, que entonces qué es lo que pasa ahí, pues vamos a sospechar de que posiblemente hay ahí alguna alteración genética, tenga alguna mutación, porque cuando hablamos de mutaciones no siempre son malas, la gente asocia mutación enseguida a cáncer. Sí, el cáncer es una mutación que se da en las células, pero las mutaciones a veces son buenas, que es lo que la mutación desde el gen primigenio de la lactosa al tener esa mutación que te permite ingerir lactosa y digerirla sin problemas toda la vida, eso es una mutación y no es que sea mala, pero es algo distinto a eso en algún momento de la cadena de transcripción, ahí ha fallado alguna letrita y algo ha hecho que se modifique, que la proteína no se fabrique exactamente la que estamos pidiendo. Pero sí, influye la genética, influye mucho en muchas cosas. Hacemos paneles por eso, para paneles de metabolitos, paneles de, bueno, pues sí, para hacer dieta, para deportistas, para alopecias. Hay infinidad de paneles y por supuesto lo maravilloso es secuenciarte completamente el genoma, porque recordad que los genes no los vamos a poder modificar, pero si sabemos qué genes no nos interesa que se activen o nos interesa algunos que están sí que tenemos las herramientas de la epigenética para intentar que se expresen o se silencien esos genes.
Vale, entonces, si yo me hago la analítica de los niveles de minerales y oligoelementos, ¿puedo decir, soy con un cartel, soy una chica 10 en minerales y oligoelementos?
Tú eres una chica 10 sin analítica.
Pero me lo cuelgo. A ver, oye, cada una...
Claro, y si no eres una chica 10 y eres un 8,5, pues daremos las que haga falta.
Soy un 8,5, pero...
Pero lleva la matrícula.
Voy hacia el 10.
Claro que sí. Claro, ¿vale? Pero bueno, tú eres un 10, ¿no, Gemma? Siempre.
Hombre, es que para ir al 10, pues necesitas esa analítica para saber cómo estás y poder mejorar.
No, además para ponerte el cartel, chula.
Claro que sí.
Porque además, tú con lo disciplinada que eres, enseguida lo consigues.
A ver, Gemma, sí. Ideal, minerales, oligoelementos, ver si tenemos algún problema en el intestino que nos provoque tener algún tipo de rechazo, algún tipo de alguna alimentación en concreto.
Claro, y poder solucionarlo porque no, vamos a ver.
Y un buen spa.
También, un buen masaje.
Sí, claro, es que...
Todo.
Bueno, y si ya tienes el spa y el masaje...
Pues fantásticamente bien.
Perfecto.
Para los que son de agua. Yo es que soy de secano.
Pero es verdad que todo influye. ¿Eh?
Todo influye, ¿no? Que no es broma. O sea, la salud no solo es la salud física. La salud mental entra dentro del concepto de salud. Entonces, una persona que a lo mejor no tiene una patología, pero eso tiene un estrés crónico, está enfermando porque es lo que decimos, las enfermedades infecciosas, sí que es cojo un virus o cojo una bacteria y me pasa tal enfermedad, me tomo un antibiótico y se soluciona. Pero las enfermedades crónicas se van gestando a lo largo de los años. Esa inflamación crónica de bajo grado que no somos conscientes de que la tenemos, y la tenemos el 90% de la gente. Y eso, lo que decíamos, tú no te levantas un día y dices, oh, mira, una artrosis en el pulgar. No. Esa artrosis ha sido pues como consecuencia de actos repetidos, de que por tu trabajo has forzado durante años, se ha ido desgastando esos cartílagos, o sea, son... Y entonces la mayoría de las patologías crónicas son evitables, entre comillas, eso con una buena buenos hábitos de vida, que no es fácil tenerlos. Está claro.
Yo creo que hasta algunas víricas, porque a veces cuando estamos muy estresados tenemos una bajada de defensas y le abrimos la puerta al virus.
Claro, abres la puerta. Sí, tal
entonces
cual.
Entonces yo creo que casi todas las
víricas
enfermedades,
infecciosas,
si uno está tranquilito, está bien.
O si uno tiene un déficit de vitamina D, que ya cada vez la gente es más consciente de que la vitamina D no solo nos va a ayudar a fijar el calcio en los huesos y en realizar otra serie de reacciones metabólicas. No, es que es fundamental para nuestro sistema inmune. Una vitamina D por debajo de 60, o sea, yo sé que hasta ahora decían, no, menos de 20, bueno, alguien con menos de 20 es un problema de salud grave. Pero ya vamos viendo que ya han abierto un poquito más el lo que es el baremo en los valores razonables de vitamina D. Pero para mí, una persona que está perfecta de vitamina B tiene que estar entre 60 y 70, y ahí estamos súper bien. Yo creo que estaba en 80 y algo, y me hice una analítica en mi médico de familia, del seguro, la Seguridad Social, y estaba horrorizada. No, a ver si se te van a calcificar las arterias. Digo, me da un ataque de risa. O sea, ya sabéis que para que una arteria se calcifique, sí, que os lo he explicado muchas veces, lo del colesterol.
Pues eso no
lo...
el colesterol.
Eso es lo del colesterol.
Pero es que tú hablas en el idioma en el que entendemos.
Claro, entonces eso, ¿no? Pero para que el calcio se deposite en las arterias, tiene que antes esa arteria estar lesionada, colesterol, bueno, una serie de cosas. Vamos a ver, eso, yo estoy estupenda con mis más de 80.
Pues ahora sí.
Me marco un 10. Como dice Susana, por lo menos en una cosa, dejadme tener un 10 en algo.
Gemma Ramon, gràcies per haver vingut i haver-nos aportat els teus dubtes, i l'hauràs aclarit els dubtes.
Gràcies, Miriam Michelo, perquè no has parat de hablar.
Clar, ells estan fent la seva feina.
És que no ens han presentat.
És verdad.
Clar.
Bueno,
clar.
Però tu eres plantilla.
Clar, Miriam, te dones compte,
Que ben educada la tienes.
No, que ràpid aprèn.
Ah, pues també.
És a dir, tinc una alumna...
¿Tú sabes qué suerte tienes que te hacen caso?
Però a mi no me hace caso nadie.
Pues dona't compte, una persona que va aprendre, el que té que fer és fijar-se molt. I aixina aprèn molt pronte i ja pot passar a una altra etapa.
Oye, eso me decía mi madre cuando le preguntaba, mamá, ¿esto cómo se hace? Pues mira y aprende.
Esa es.
No me daba la receta por escrito ni me decía, pues ahora coges la patatita, la pelas, ¿no? Me decía, pues ponte a mi lado y lo aprendes a hacer. Pues sí, tienes razón. Pero eso los que aprenden así es porque son inteligentes. Gracias. Que no necesitan instrucciones.
Alicia Santos, de la clínica del Dr. Rojo, muchas gracias por haber estado así.
Muchas gracias a vosotros, nos vemos pronto. Un besito.
Vale.
Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat. El centre on millor te formarás. ¿Vols disposar de cursos de prevención? ¿Certificate profesionalmente en fontanería, electricidad o albañilería? ¿O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux Especialista.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Vila-real el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
Míriam, avui és el dia mundial de...
La reanimació cardiopulmonar de la RCP, com se coneix. És una jornada destinada a conscienciar a la població sobre la importància de conèixer, saber i aplicar tècniques de reanimació cardiopulmonar. Aquesta iniciativa, promoguda pel European Resuscitation Council, la ERC, vol posar de manifest que una actuació ràpida i correcta pot salvar moltes vides en cas d'una aturada cardiorrespiratòria. Per què és tan important la RCP? Cada any, milers i milers de persones pateixen moltes aturades cardíaques fora de l'hospital. L'aturada cardíaca és una de les principals causes de mort en el nostre continent, en Europa. Tanmateix, quan les mateixes persones, quan les persones que presencien aquesta situació d'urgència saben com actuar i apliquen aquesta reanimació cardiopulmonar, immediatament les possibilitats de supervivència poden duplicar-se o fins i tot triplificar-se. La RCP consisteix en un conjunt de maniobres destinades a mantenir una circulació sanguínia i oxigenada dels òrgans vitals quan el cor d'una persona ha deixat de bategar. Les tècniques de compressió toràcica i ventilació pulmonar són fonamentals per mantenir el flux sanguini fins que els serveis d'emergència arriben al lloc on estem. Uf. I quins són els objectius del dia de la RCP? Bueno, pues tenim com a objectiu principal difondre els coneixements necessaris perquè el màxim nombre de persones possibles estiguin preparades per actuar davant d'aquesta situació d'emergència. Els organitzadors del Dia Europeu de la RCP fomenten la realització de tallers, sessions de formació i activitats didàctiques que permeten a la gent de peu, als ciutadans, aprendre d'una manera pràctica com realitzar aquesta reanimació, perquè no és tan complicat, eh? A més, es vol sensibilitzar sobre l'ús de desfibriladors automàtics, dels DEA, com se'ls coneix, que són dispositius molt senzills d'utilitzar i que poden revertir moltes arrítmies causades per aquesta aturada cardíaca si s'apliquen amb rapidesa. També vull incidir en que estos aparells, la seva senzillesa radica en que parlen, o sigui, te van explicant què has de fer durant el procés. Entonces, qualsevol persona en un mínim de o sense tindre un mínim de coneixement pot aplicar-los d'una manera molt fàcil. Qui pot aprendre a fer aquest tipus de reanimació cardiopulmonar? Pues tot el món, independent de la seva edat o condició física, de més considere que hauria ser algo que tots deuríem saber. Una RCP juntament amb Heimlich, que és com quan t'ofegues en algun objecte. I cada vegada que més escoles tenim la sort de que o se va incorporant més tallers d'estos de reanimacions. Inclouen formacions en tècniques de reanimació, o sea, reanimació dins del seu programa educatiu perquè se considera que és una habilitat essencial per a la vida. I estic molt d'acord. Com actuen davant d'una parada cardíaca? Primer de tot, els passos a seguir són, primer, verificar la consciència. Se col·loca la mà sobre l'espatlla de la persona i se li crida a veure si respon, si està conscient. S'avisa els serveis d'emergència i si no respon, en el cas de que no responga aquesta persona. Se comprova la respiració, perquè, claro, pot ser que estiga inconscient i respirar o inconscient i que no respire, que ahí és quan toca fer RCP. Una vegada iniciem esta RCP, se col·loquen les mans en el centre del pit de la persona i s'apliquen les compressions toràciques d'una forma prou ràpida. Han de ser entre 100 i 120 per minut. I finalment, si tens disponible i ha entrat en una parada cardiorrespiratòria i tens prop un dispositiu del DEA, per a desfibrilar, perdó, seguir les instruccions del dispositiu i dur a terme pues, esta reanimació. I no res, en general, jo només vull consensar un poc de que en la mesura que mos siga possible intentem informar-nos de... Perquè jo sé d'un cas on un xiquet que li estaven donant... perquè jo també soc llicenciada en primers auxilis i un xiquet estaven donant una xerrada en l'institut i un xiquet que va rebre esta xerrada tal, i vam ensenyar a fer una reanimació i al cap del temps va vindre a l'institut i son pare havia tingut un infarto. I el xiquet va ser capaç, gràcies a aquest taller, de salvar-li la vida a son pare.
Estic...
Com vos van quedar tots.
Sí, que m'hauré de conscienciar també de que en un moment donat... dius, és que tinc por de fer mal, però és que en un moment donat...
És que això se mor. O sigui, per més mal que facis, és millor que deixar que se morga. Almenys has intentat fer algo.
Mm-hmm. Bé, pues, com avui és el Dia Mundial, com bé ens ha explicat Míriam, Sanitat posa en marxa una campanya per a donar a conèixer a la ciutadania l'ajuda telefònica que es presta des del SICU davant d'una parada cardíaca. Es contempla el conseller Marciano Gómez.
Hoy es el día de la reanimación cardiopulmonar y hoy es el día donde el equipo del CICU, del SES, lo que ha querido es enseñar a 110 alumnos del IES, Lluís Viver de Valencia, maniobras de resucitación cardiopulmonar. Lo que ha querido es enseñarles a no ponerse nerviosos ante situaciones de estrés. Lo que ha querido es enseñarles a que cualquiera puede salvar una vida. Lo que ha querido es enseñarle que cuando sucede una situación como la que nos han expuesto en el vídeo de Ramón, lo que hay que hacer es tranquilizarse y llamar al 112.
D'altra banda, i aprofitant que els protagonistes d'esta jornada eren xiquets, de xiquets i xiquetes de 12 anys, s'ha presentat una cançó. I està composta, esta cançó està composta per una metgessa del SAMU i la finalitat de la qual és ensenyar als menors a reaccionar davant d'una parada cardíaca. Tenim que tindre en compte que s'han salvat o s'han reanimat a 1.457 pacients en parada cardiorrespiratòria. D'aquesta quantitat, 202 corresponen a la província de Castelló. Clar, jo estic donant aquesta notícia i clar, la pregunta és com sabrem per a on, és dir, com us mostraran aquesta cançó? Bueno, pues la penjaran les xarxes per lo que estic veient, eh? Estarà penjada en les xarxes i jo suposo que serà una cançó ensenyant-nos com tenim que fer esta... Saps allò quan aprenies, no?, a l'abecedari i tal, i te l'aprenies cantant? Bueno, pues això serà una cosa apareguda.
La policia local de Vila-real llança una nova campanya d'inspecció dels locals de tatuatge i piercing. En Vila-real s'està duent a terme esta nova campanya d'inspecció dels locals que ofereixen serveis tant de tatuatge com de piercings, per a garantir que l'objectiu, o sigui, l'objectiu de la mateixa campanya és que aquests establiments compleixen la normativa de neteja, desinfecció i gestió de residus, segons com marca la normativa i la legislació. D'aquesta manera, la policia local pretén protegir els drets dels consumidors i els usuaris que recorreixen als serveis d'aquests locals. Uh-huh. A Vila-real hi ha localitats d'un total, un total de 11 locals dedicats a aquest servei, i els agents vigilaran el compliment de la normativa reguladora d'aquest sector i juntament amb el de gestió de residus, per el que parlàvem abans de... que el tipus de locals estos garantim que reciclen, no sé què faran en el seu tipus de residus, no sé si les tintes aniran en esto, però que se complisca aquesta normativa.
La normativa. Miren, i els bombers de la Diputació de Castelló envien nota de premsa perquè a nit a la Vall d'Alba, en la CB15, accident de trànsit, un vehicle s'ha eixit de la via, el conductor i únic passatger ha estat rescatat pels bombers i atès per els mitjans sanitaris. Però ojo, perquè avui també el mateix, un altre accident de trànsit, a Soneja, vehicle volcat en un bancal, conductor dins i s'ha rescatat, però no estava atrapat físicament.
La startup de Arcadia Space, que té la seva seu a l'aeroport de Castelló, ha instal·lat el seu primer sistema de propulsió d'un satèl·lit que llançarà a principis de l'any que ve. Aquesta serà la primera vegada que l'empresa testarà la seva tecnologia en l'espai desenvolupada i provada a Castelló. El conseller Vicente Martínez Mus ha elogiat la contribució d'Arcadia al sector aeroespacial, destacant l'aposta d'Aerocast i la Generalitat per la innovació i la sostenibilitat. Arcadia participa en un projecte liderat per la italiana D-Orbit, que llançarà un satèl·lit Ion des dels Estats Units amb el coet Falcon 9 de SpaceX. La tecnologia d'Arcadia inclou un sistema de propulsió amb peròxid d'hidrogen i dos motors de 5 newtons. L'empresa és pionera a Espanya en l'ús de propulsió química per satèl·lits. A més, està en converses de possibles clients i espera tancar contractes comercials l'any vinent mentre continua col·laborant amb l'Agència Espacial Europea. I jo vull destacar que tindrem a la gent de comunicació principal d'Arcadia Space este divendres a les 10 del matí, i per si volen sentir el que ens ha de contar, que segur que és molt interessant.
Has pogut tindre la sort de poder tindre l'entrevista abans de que se publicara, que després és més complicat tancar aquestes entrevistes. I Compromís Comarques busca un acord per a crear eixes places d'acompanyament de pacients oncològics i malalts mentals al provincial. David Guardiola assenyala que la proposta pretén proporcionar un suport essencial als pacients durant els seus tractaments. Escoltem les declaracions de David Guardiola.
Això s'ha dit recentment, 377 places a l'Hospital Provincial per usos hospitalaris. Considerem que és oportú que la Diputació li demani fer un esforç per millorar l'atenció als pacients en aquest hospital, i per això proposem que s'incremente la reserva de places de pàrquing per als usuaris i usuàries de l'hospital, pensant tant en malalts mentals com persones amb mobilitat reduïda, com malalts oncològics, per tal que els seus familiars, els seus acompanyants i ells mateixa tinguin una accessibilitat més fàcil, més ràpida i més còmoda al centre hospitalari. Això està clar que suposa una reorganització de l'ús actual, però considerem que seria beneficiós per la ciutadania.
I com sabem, ahir va ser el dia de la mort perinatal, gestacional i neonatal, i s'anava a obrir un arbre, una olivereta, en honor a tots aquests nascuts en silenci, com bé ens van dir. però a causa del temporal, com saben, ahir se va tirar tota la vesprada plovent, s'ha traspassat aquesta inauguració a demà, dijous 17 d'octubre, a les 5:30, en el mateix lloc, en el cementiri municipal.
I a la ciutat d'Orpesa es farà el 15 de novembre, entre les 8:30 del matí i les 2:30, un congrés internacional per a parlar-nos d'aquestes ferramentes de gestió empresarial amb intel·ligència artificial.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
La Autoescuela Moros abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Moros, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ja està ací la Fira d'Onda 2024. Del 18 al 27 d'octubre, torna a la festa als carrers d'Onda. Vine a gaudir dels emocionants encierros amb bous de les millors ganaderies. Monteviejo, Torre Estrella, Herederos de Salvador García Cebada i Laguna Janda. No et perdes els concerts en directe d'Anna Mena, Coque Maya o La Fumiga i espectacles únics com circ, teatre i monòlegs per a tota la família. Amb la millor gastronomia i activitats per a grans i menuts, la Fira es viu al carrer. Consulta tota la programació en fira.onda.es, Ajuntament d'Onda.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Soy de la estirpe de ese cazador que probó la sangre y le gustó el sabor. No puedo demostrar valor, tampoco gran puntería.
Y i Reciplaça aprovarà un pressupost de 21,8 milions d'euros per al 2025. Els comptes del pròxim any s'han aprovat per unanimitat i busquen l'eficàcia i l'equilibri entre els ingressos i els gastos. Així, les coses enguany es contempla una important novetat, i és que el Consell d'Administració de Reciplaça ha decidit congelar el cànon previst d'un 5,3% als ajuntaments i reduir-lo fins a aplicar únicament l'IPC interanual al mes d'agost. Reciplaça manté amb els seus comptes un equilibri entre ingressos i despeses ateses de les necessitats reals dels municipis. Amb això, tal com ha explicat Toledo, segueixen al costat dels ajuntaments per a no penalitzar-los, per ajudar-los a enfrontar-se a aquesta complicada situació, la qual s'enfrontaran amb el tassasso del 2023. Cal recordar que l'empresa pública ha iniciat una modernització de la planta d'Onda, una de les pioneres a la Comunitat Valenciana, per adaptar-se als estàndards més exigents de la Unió Europea i que durant els pròxims anys es portaran importants millores a les instal·lacions per a optimitzar recursos i reduir els residus i finalment que finalitzen en l'abocador al màxim. Important, reduiran o se posaran al costat dels ajuntaments, recordem, i se tassasso que vindrà del FEM, i la qual la ciutat de Vila-real també tindrà aquest nou impost, que serà l'impost del FEM.
No soy José ni María.
La Fira d'Onda tindrà una àmplia oferta gastronòmica i lúdica amb la tradicional tasca del tort i el zoco de fira. Del 18 al 27 d'octubre es podrà gaudir d'aquests espais en la plaça Espanya i en l'exterior del pavelló Víctor Cabedo. Un any més, tant ondenses com els visitants que anem, tindran l'oportunitat de gaudir del zoco de fira i la tradicional tasca del tort. Aquests dos espais oferiran una experiència única que combina la millor gastronomia i la música en viu. El zoco de fira comptarà amb una agenda diària que començarà el 19 d'octubre fins al diumenge 27, i una de les principals atraccions del Mesón del Vi serà la programació d'actuacions musicals en directe que duran a terme durant tot el que dura la fira. Els visitants podran gaudir d'una oferta variada de música en directe, així com la degustació de vins i menjar tradicional, creant una experiència única. D'altra banda, en la tradicional tasca del tort, que torna aquest any i està situada a la plaça Espanya del 18 al 27, de les mateixes dates, aquest espai emblemàtic oferirà una varietat d'opcions gastronòmiques, com esmorzars populars, menús del dia, tapes, entrepans i hamburgueses. A més, la tasca ha preparat una programació també d'actuacions en viu, musicals, com la tradicional tarda Onda Rumbera, que animarà les velades de tots els assistents.
I la policia local de Vila-real ha parat un vehicle de mobilitat personal, és a dir, un patinet, i perquè havia comès les següents infraccions. Atents, positiu en prova de drogues. No va respectar el semàfor en fase roja, ni siquiera en àmbar, i anar dos persones dalt del patinet. I recorda que està totalment prohibit. Per tant, queda denunciat per totes aquestes infraccions i recorda que el conductor d'un vehicle de mobilitat personal ha de respectar les normes del trànsit com a qualsevol altre conductor.
La regidora de Cultura, Dora Saura, i el regidor de Serveis Socials, Toni Marín, han lliurat aquest matí a la presidenta de l'associació Aludme, Marina Martín, la recaptació íntegra de les entrades donatiu de l'obra Maror, que va tindre lloc el passat diumenge a l'auditori municipal del nostre municipi, Vila-real. En total, aquesta entitat, que ajuda a les persones afectades per distònia i a les seues famílies, ha rebut una aportació solidària de 935 euros. Recordem que el preu de l'entrada era de 5 euros, lo qual implica que més de 180 persones van ser solidàries i van ajudar aquell dia.
Una meravella. Escolten, Míriam, són les campanes
dos. Són les dos.
De la iglesia. El tenim així al costat i ens avisen. Demà és dijous.
Sí, 17 d'octubre.
Ja tenim sorpreses per a demà, eh?
Sí, ja hem avançat cosetes.
Bueno, doncs demà, si volen estar o voleu estar a altra volta nosaltres, a les 12, que connecten, no, Míriam?
Gràcies un dia més.
Fins demà.